Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Matisa sense negar, però Alberto Núñez Feijóo va fer un moviment que ha sacsejat la política catalana, l'espanyola, la gallega i que amenaça de detonar Gènova 13 a Madrid. A la seu del Partit Popular, a la capital d'Espanya, han quedat esmaperduts després de la informació que un grapat, pocs periodistes, un d'ells el nostre Arnau Mañé, van destapar la mitjanit de dissabte a diumenge quan la Sociedad de la Nieve arrasava els Goya. Feijóo obert a un indult condicionat a Puigdemont. És veritat que és un indult de la senyorita Pepis, del tocador de la senyorita Pepis concretament, de Mira'm i no em toquis, de manual. Diu, no es donen les condicions, va dir ahir al matí, vist el merder Núñez Feijóo, però mira, potser sí. Parlem d'indult, no d'amnistia. Tot el merder es produeix al viratge de la meitat de la campanya electoral de les eleccions de diumenge que ve a Galícia, unes eleccions que agafen una força bestial ara, o bé majoria absoluta, com sempre, del PP, o un dia per la història amb el BNG, no el PSOE, sent el millor situat com a alternativa per governar Galícia. Esquerra Republicana a Catalunya, el PNB a Euskadi, i vés a saber si cau un tercer feu en governança nacionalista, que és el BNG a Galícia. Però el moviment de Núñez Feijóo d'aquest cap de setmana hi tindrà alguna cosa a veure? Ho ha fet a propòsit? O ho mira en perspectiva espanyola per si hi ha un avançament de les eleccions a Espanya i el mapa torna a dibuixar una situació calcada a l'actual on Junts per Catalunya tindria la clau del castell? És indiscutible que la tertúlia d'aquest matí amb Terribas, Carol, Martí, Cunillera i Samper i amb Tian Riba agafa força i comencem una setmana dura, interessant i probablement esgotadora. Avui, que a les 11 del matí serà en aquest estudi el gran David Verdaguer, amb els 3 guardons que ha aconseguit en aquest últim mes, el Premi Feroz, el Gaudí, i dissabte el Premi Goya com a millor actor en el paper de l'humorista Eugenio, recordem, en una setmana com aquesta, com comença aquell acudit que també explica el film Saben aquell?
Dice un tío, Dios mío, dame paciencia, pero ya.
És justament això, el que ens ve sobre aquests pròxims dies. Són les 82 minuts, benvinguts al món.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Arriba la pelota terra aquest dilluns, per fi és dilluns 12 de febrer del 2024.
En un dia que vindrà marcat altre cop per les ventades, que a partir del migdia agafaran especial força a les comarques de Tarragona, cops màxims per sobre dels 100 km per hora, també a Ponent, sud de Barcelona, en sectors del Pirineu i al nord de l'Empordà. A partir de la mitjanit, això sí, el vent afluixarà fins a desaparèixer.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, continua el carril tallat per un accident a la Ronda de Dalt, al tram d'Horta, en sentit Llobregat, i hi ha 5 km de molta congestió des del nus de la Trinitat. També es manté el vehicle variat apartat al voral a la B30 Sant Cugat en sentit sud i ara registren dues incidències a l'AP7 lluny de l'àrea metropolitana, una entre Freginals i Amposta en direcció a Castelló i l'altra a la demarcació de Girona a Vilabreix en sentit Barcelona, on també es talla un carril.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Ho dèiem ara al davantal, aquí al món a RAC1, l'indult condicionat al president Puigdemont que el PP d'Alberto Núñez Feijóo ha posat al damunt de la taula aquest cap de setmana ha sacsejat el tauler polític espanyol. El cop de timó dels populars ha alterat la campanya electoral de les eleccions de Galícia perquè ha donat munició a l'esquerra, però també ha generat desconcert dins de les files del propi Partit Popular. Aquest matí les portades de tots els diaris, tant aquí com a la capital d'Espanya, en van plenes. Per exemple, La Vanguardia titula La defensa de Feijóo de l'indult sacseja la campanya de les gallegues. El diari Ara se centra en el desgavell intern que ha provocat. El gir de Feijóo amb l'indult a Puigdemont desconcerta el PP. En canvi, el periòdico es limita a citar el president popular. Feijóo, vaig dir que no, i dic no a qualsevol tipus d'indult. A Madrid, el País titula "El gir de Feijó amb els indults descol·loca el PP en plena campanya". També el Mundo se'n fa creus i destaca "La relliscada del PP amb l'indult fica PSOE i Vox a la campanya". L'ABC no ho publica en portada, però en pàgines interiors se'n lamenta i titula "El PP es fica en un embolic pels contactes amb Junts". Només La Razón hi treu ferro. Feijó reitera el seu rebuig a l'amnistia o l'indult a Puigdemont. Les portades d'avui són el reflex de la tempesta política que ha aixecat la informació que RAC1 explicava ahir de primera mà, després que l'entorn de Núñez Feijóo ho deixés caure en una conversa amb un petitíssim grup de periodistes, entre els quals Arnau Mañé. És un temporal de primera magnitud que no ha amainat perquè el president del PP no l'ha desmentit rotundament. És més, ahir Núñez Feijóo, esperant tots plegats que digués no, 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 allò que vaig dir no és veritat, va reiterar que si el president Puigdemont complís els requisits necessaris, com ara presentar-se davant la justícia espanyola o demostrar penediment, sí que estudiaria l'indult. A l'arribada d'un acte al Ferrol, Feijó va voler esvair tots els dubtes en una declaració davant dels mitjans de comunicació, però li va sortir al revés, perquè més aviat va confirmar que, efectivament, l'indult condicionat està al damunt de la taula dels populars.
Dije y digo que no a cualquier tipo de indulto, porque no se da ni una sola de las condiciones para ningún posible indulto. Digo, ningún posible indulto, ni una sola de las condiciones se da. Y dije que sí, y vuelvo a decir que sí, a la investigación de la justicia, tanto por cualquier acto presunto de terrorismo o por cualquier conexión presunta entre el independentismo y el régimen de Putin. Sé perfectamente que hay partidos, sobre todo partidos del gobierno, que quieren embarrar la campaña. Si el independentismo quiere amnistía, ya tiene al señor Sánchez para que se la dé. Yo no. Y conmigo el independentismo no puede contar para cualquier tipo de indulto porque no se da ninguna condición, ninguna, para esa posibilidad.
És a dir, si ara Núñez Feijóo descarta l'indult no és perquè estigui en contra, sinó perquè en aquest moment entén que el president Puigdemont no compleix les condicions que ell considera que són bàsiques, que en són tres. Que el president Puigdemont rendeixi comptes amb la justícia espanyola, això és la primera, que demani perdó, segona, i que es comprometi a no tocar, atacar, a no tornar a atacar l'estat de dret. Aquest indult condicionat és l'alternativa que el PP oferiria a l'independentisme a canvi d'enterrar la llei d'amnistia. És evident que per això dèiem que era el tocador de la senyorita Pepis, perquè és evident que Puigdemont ni demanarà perdó ni rendirà comptes amb la justícia espanyola i no es compromet a tornar a atacar l'estat de dret. I és clar que ara Feijó obri la porta a indultar el demonitzat president Puigdemont contrasta amb l'hemeroteca i la fonoteca, la seva i la de tota la resta de pesos pesants del PP. Per exemple, què deia Feijó fa 3 anys, maig del 2021, quan es van aprovar els indults? Doncs llavors el president de Galícia assegurava que era una setmana negra per la democràcia espanyola, fins i tot pitjor que la del cop d'estat del 23F.
Esta semana ha sido una mala semana para el Estado de Derecho. Probablemente sea la peor semana de los 40 años de Constitución en nuestro país. No hay grandeza cuando se trata de romper la ley. No hay reconciliación en la rendición del Estado y no hay ni puede haber perdón en la humillación de las instituciones. No todo vale.
Això era el 2021, maig. També el 2021, el líder del PP a nivell espanyol era Pablo Casado, que també s'oposava als indults amb totes les seves forces. De fet, fins i tot, prometia una reforma de la llei que el regula per evitar que un cas com aquell es pogués repetir mai més.
Cumplir la ley no es venganza. Y defender la unidad nacional no es revancha. Y dar un golpe a la legalidad no es un valor constitucional. Dice usted que hay que apostar por la concordia, la convivencia y el respeto a las leyes, pero quiere indultar a los que han atacado las leyes, han reventado la concordia y han dinamitado la convivencia.
Però ja llavors la veu més contundent del Partit Popular era qui? Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunitat de Madrid, que parlava directament d'una gran humiliació a Espanya.
Hoy se humilla a los españoles y España entera está indignada. Pero aunque los adversarios de la democracia española se hayan apuntado esta victoria, estamos plenamente convencidos de que no triunfarán. La sinrazón, la agresión independentista y la connivencia política de los que secundan este acto ilegal no vencerá.
Déu-n'hi-do. Això era el 2021 i no es parlava encara de la llei d'amnistia, que llavors ni contemplava ni el PP ni el PSOE. Doncs bé, dos anys i mig després els socialistes s'han assegut a negociar-la i el PP va dedicar 24 hores a estudiar-la. Aquest cap de setmana el Partit Popular també ha admès que en les converses que va mantenir en Junts per Catalunya aquest estiu van mirar si l'amnistia que demanaven els de Carles Puigdemont encaixava legalment a la Constitució. Ara bé, Núñez Feijóo afegeix que de seguida ho van descartar.
Evidentemente, una vez conocido este ofrecimiento, no tardamos ni un día en descartar estos votos. Aceptar una amnistía no cabe en la Constitución y, en consecuencia, es ilegal. Rompe el principio de igualdad ante las leyes.
Vaja, que en un sol cap de setmana el PP de Núñez Feijóo ha obert la porta a indultar el president Puigdemont i ha reconegut públicament que va estudiar la llei d'amnistia. Tot plegat a 6 dies d'unes eleccions a Galícia en què el líder popular s'hi juga les garrofes. Un dels periodistes que han sentit, no ho dic gens despectiu, al contrari, que l'ha liat aquest cap de setmana és l'enviat especial de RAC1 a Galícia, que estava en aquella conversa amb Núñez Feijóo. És l'Arnau Mañé.
Sí, dins del PP tothom va amb peus de plom després que Feijóo hagi parlat de condicions per l'indult a Puigdemont. Probablement aquesta crisi de partit s'obre en un dels pitjors moments electorals de tot l'any, quan la majoria gallega no està assegurada i quan el debat per l'amnistia està al centre del tauler polític. Feijóo no desmenteix que s'hagi plantejat un indult als independentistes, però demana que ara per ara s'ho treguin del cap.
Conmigo el independentismo no puede contar para ningún tipo de amnistía, salvo para combatirla. Y conmigo el independentismo no puede contar para cualquier tipo de indulto porque no se da ninguna condición, ninguna para esa posibilidad.
Caldrà veure, per tant, la reacció pública dels barons populars a la proposta de Feijóo. Aquest matí Isabel Díaz Ayuso hi dirà la seva en una entrevista de televisió. El cert, però, és que tot i la sorpresa d'un indult hipotètic a Puigdemont, els dirigents del PP pretenen tancar files, com a mínim de moment, per no putinejar el final de campanya a Galícia.
La resta de partits, amb el PSOE al capdavant, suquen pa en el desgavell del PP. El president del govern d'Espanya, Pedro Sánchez, reitera que si Feijóo no hagués necessitat els vots de Vox per la seva investidura, hauria aprovat l'amnistia. En una entrevista que publicava aquest diumenge, és a dir, ahir, La Voz de Galícia també demana al líder del PP que expliqui què va negociar exactament amb Junts per Catalunya a l'estiu quan intentava lligar prou suports per ser president del govern d'Espanya.
Jo tinc una convicció de que si Feijóo no dependiera de Vox, hubiera aprobado la amnistía. Uno, porque llegó a hablar con Junts per Catalunya, unas conversaciones, por cierto, nunca aclaradas por parte del Partido Popular. Y en segundo lugar, porque ha llegado a indultar José María Aznar a 1.400 personas en un solo día.
Pedro Sánchez no és l'únic que fa llenya de l'arbre caigut. Ministres i primeres espases del PSOE acusen Núñez Feijóo de mentir després de mesos escalfant els carrers de l'opinió pública contra l'amnistia. Fins i tot veus discrepants amb Pedro Sánchez com el president de Castella-La Manxa, Emiliano García Page, també s'ha llançat a sobre del líder popular. Ara bé, les crítiques més desencomplexades les ha tornat a etzibar qui va ser president del govern d'Espanya, José Luis Rodríguez Zapatero, que ha recorregut a la ironia i ha avisat que el PP ben aviat podria beatificar Carles Puigdemont. Des de Madrid informa Roger Perciba.
Sí, Zapatero fa servir la ironia, però també és contundent amb Núñez Feijóo.
Las cosas que se han dicho y se han conocido suponen el fin de una gran infamia que hemos vivido durante estos tres meses protagonizada por la derecha y el Partido Popular de Feijóo, generando crispación, atacando al gobierno, diciendo que se rompe España, la Constitución, el Estado de Derecho. Y resulta que todo era una gran hipocresía, una gran mentira.
La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, escriu que el desvergonyiment del PP de Feijóo no té límits. Bolaños es pregunta si el Partit Popular els demanarà perdó. La portaveu del govern, Pilar Alegría, diu que Feijóo s'acabarà manifestant contra Feijóo. I el president de Castella-La Manxa, García Page, molt crític amb l'amnistia, diu ara que tot plegat és incoherent, inexplicable i indefensable.
Gràcies, Roger. Vox també treu foc pels queixals amb el gir de timó de Núñez Feijóo. Santiago Abascal acusa el president del PP d'estafar els seus votants.
Estamos ante una estafa del señor Feijóo y del Partido Popular. Un Feijóo y un Partido Popular que sacan a la gente a la calle a manifestarse contra el indulto, pero que luego por debajo de la mesa le están diciendo a Junts que estarían dispuestos a contemplar el indulto. Un Partido Popular que, por desgracia, ha convertido la estafa en su manera de estar en política.
Ara el gran dubte és saber quin impacte tindrà tot plegat en les eleccions de Galícia d'aquest pròxim diumenge, que agafen una volada interessantíssima. Recordeu que ahir, per exemple, va haver-hi una enquesta al diari El País que donava encara majoria absoluta a Alfonso Rueda, que és el líder del PP, però que a tocar tindria la suma dels altres partits polítics que configurien bàsicament el PSOE i el BNG, i sobretot l'augment del bloc nacionalista gallec del BNG, que trauria un resultat històric. Avui en parlarem a la tertúlia amb els habituals dels dilluns, Mònica Terribas, Màrius Carol, Teresa Cunillera, Josep Martí, Miquel Samper, amb Tien Riba trepitjant l'ull de poll. Al matí, que a les ràdios de Madrid tampoc es parla de cap d'una altra cosa. De fet, la gran majoria de veus tanquen files amb Feijóo i acusen el PSOE d'inventar-se un embolic on no n'hi ha per frenar la majoria absoluta del PP galícica. A Galícia, l'única excepció és Àngels Barceló, a la cadena SER, que critica que Feijóo tingui un pla B per Catalunya, però no s'atreveixi a dir-ho. Per què? Doncs per por a Vox i a membres del seu propi partit.
Parecía una broma, porque esta posición del PP nada tiene que ver con su hiperbólica descalificación constante, hasta el sábado, de todo lo que tuviera que ver con el establecimiento de un nuevo marco de convivencia para Cataluña. Pero es que hasta hemos sabido que durante 24 horas los populares contemplaron la posibilidad de la amnistía para el expresidente Puigdemont, es decir, que durante 24 horas el PP consideró que podía intercambiar amnistía por los 7 votos de Junts en la investidura de Feijóo. Resulta que Feijóo sí tenía un plan para Cataluña, pero vive y actúa tan acongojado por la presión de la ultraderecha y por las ayusos y las cayetanas de su propio partido que no sabía que pensaba lo que pensaba.
En canvi, Carlos Alsina, Onda Cero, creo que tot plegat ha estat una exageració i s'ha inflat.
Después de todo este lío, un alto dirigente del PP tan alto que más arriba no hay. Dijo, para indultar a Puigdemont tendría que dejar de ser Puigdemont. O sea, que es un indulto condicionado, bueno, pero son tantas las condiciones y como ninguna la cumple Puigdemont, pues no es un indulto en este momento. Usted lo puede contar de una manera o lo puede contar de otra, ¿no? Indulto condicionado, bueno. No se da ninguna condición y por tanto no hay indulto. También es, las dos interpretaciones son... Dice, si no hay nada nuevo, entonces ¿por qué se ha montado este lío? Porque hay lío, ¿eh? El lío hay porque estamos en campaña electoral, básicamente, y porque el PSOE y Vox pues han visto aquí una oportunidad, oye, claro.
I Carlos Herrera, a la cadena COPE, també considera que estem davant d'una polèmica absurda i creu que s'ha exagerat tot plegat el que ha dit Núñez Feijóo.
Claro, le faltó tiempo a los rivales del PP rápidamente para exagerar hasta el paroxismo unas declaraciones que, por cierto, nadie ha escuchado. El PSOE, para pretender que los del PP son como ellos, y claro, y ahí está Vox, para intentar arrancar unos votos en Galicia que impidan al PP tener mayoría absoluta y que así gobierne el bloque. Y el suceso ha obligado al propio Feijóo a fijar la posición sin ningún tipo de matiz.
I és molt curiós, estic molt sorprès, però molt sorprès d'aquesta tancada de files de determinats periodistes de Madrid, del Sina d'Herrera i també de Federico Jiménez de los Santos a Es Radio, que també acusa l'esquerra i a Vox d'intentar treure petroli del no-res.
Pero vamos a ver, esto lo contó el propio PP en su día. Les ofrecieron la investidura a cambio de la amnistía y el PP dijo no. ¿Qué es lo que hay que discutir? Es que estudió los indultos, naturalmente con las condiciones de los indultos. Los indultos de Sánchez no han cumplido ninguna de esas condiciones. Cualquier indulto necesita eso. ¿Quién es el presidente del gobierno? Sánchez. Entonces, ¿qué se le reprocha a Feijóo? Esta es una operación, una pinza grotesca, de puro ridícula, para que en las elecciones de Galicia, los 25 o 30 mil votos de Vox que se van a perder y que pueden darle la mayoría al separatismo, pues no se vayan al PP. Y esta es la tarea conjunta de Sánchez y sobre todo de Abascal.
Es curioso, ¿eh? Pero per tant, llavors, aquesta tancada de files d'aquests programes de ràdio llevat de la SER, és tot com molt curiós. Tot plegat, escoltem el comentari que hi posa el professor de la Universitat de Santiago de Compostela i col·laborador del Món RQ, don Anton Losada.
Mi amigo Alberto lo ha vuelto a hacer y en mitad de una campaña ha sorprendido a propios y a extraños. Puede que incluso más a los propios que a los extraños. Después de pasarse la primera semana señalando a Puigdemont como el cerebro del tsunami terrorista y a la amnistía como la madre de todas las infamias, el PP filtra que Feijóo contempló la amnistía durante 24 horas y ve posible el indulto, la infamia de la legislatura pasada, si se dan las condiciones. Básicamente dar palabra de ser bueno. Cuando en el PP aún se preguntaban qué había que decir ahora y el gobierno y Vox ya se lanzaban a su yugular, aclaraba que no se dan las condiciones. ¿Por qué lo ha hecho? ¿Quién sabe? Puede ser una voladura controlada antes de que Puigdemont lo cuente todo, puede ser su contraoferta para que Jun se mantenga en el no, o puede ser una de esas jugadas que ahora nadie ve, pero todo el mundo entiende meses después. ¿Qué efecto puede tener en las gallegas? Menos del que ya tiene la política española y menos del que desearían los socialistas. Aquí somos muy raros para estas cosas. Pregúntenle a Alfonso Rueda si no me creen, que lleva semanas con la amnistía y no acaba de asegurarse el puesto.
Que parlant de les eleccions gallegues, avui el Nacional.cat revela també que l'omnipresent José Manuel Villarejo també hauria influït en les eleccions en aquella comunitat de l'any 2012. Una nota informativa elaborada pel comissari i una conversa amb l'ex número 2 d'Interior, Francisco Martínez, confirmarien que el PP va encarregar a Villarejo que desprestigiés un dels candidats en aquelles eleccions. Era l'exbanquer, recordareu, Mario Conde, que s'hi presentava com a cap de llista de Societat Civil i Democràcia. El PP tenia por que perjudiqués el seu candidat, que era Alberto Núñez Feijóo, precisament, i Villarejo va fer el que feia sempre, recopilar draps bruts i filtrar-los a la premsa. Mario Conde finalment va aconseguir amb prou feines l'1% dels vots. Una altra de les notícies aquest cap de setmana ha estat, sens dubte, l'accident a Port Aventura, on els Mossos d'Esquadra continuen investigant les causes, que ha deixat 14 ferits. D'aquests n'hi ha dos de greus amb pronòstic reservat amb un traumatisme al crani i dos més es troben en estat menys greus. Tot plegat després que un arbre, per culpa del vent, caigués per sobre les vies d'una atracció, que és el Tomahawk, una muntanya russa, sobretot destinada als infants, però molt baixa. Per tant, el problema no és de l'atracció, no és un tema tècnic, estem parlant d'un tema, bàsicament, de la tala d'arbres. De fet, entre els 14 ferits, perquè aquesta muntanya russa és bàsicament destinat a la canalla, hi ha dos nens que sortosament no estan gens greus. Informa Esteve Giral.
Sí, l'arbre estava ubicat al costat de l'atracció i va acabar caient, tombat quasi del tot i envaint el recorregut de l'atracció amb les branques. Les fortes ratxes de vent d'ahir al matí són la causa més probable de la caiguda d'aquest arbre. No va ser prou un matí de vent excepcional al Camp de Tarragona, ni de bon tros. La força del vent a Vilaseca, a quarts de 12 del migdia, rondava els 45 km per hora, amb cops de fins a 71 km per hora abans de la caiguda de l'arbre. El vent va fer que, per precaució, el parc mantingués tancades, com fan aquests casos, algunes de les atraccions més altes. No va ser el cas del Tomahawk, una muntanya russa molt més petita i apta també per al públic infantil. L'accident arriba en un moment que era molt dolç per Port Aventura, amb rècord de visitants i el repte d'obrir 307 dies aquesta temporada. I just ara que el parc està immers en una operació de possible venda amb diferents inversors interessats.
Per la seva banda, Port Aventura no ha volgut parlar, però sí que ha fet públic un comunicat des del parc, descartant que l'accident tingués res a veure amb qualsevol problema de funcionament de l'atracció ni que hi hagués cap error en el manteniment. Al contrari, destaquen que va ser un incident fortuit i que el tren no va descarrilar. Port Aventura es posa a disposició de les autoritats i ofereix també suport a les famílies dels ferits. Avui, de fet, continuarem molt pendents del vent, especialment aquesta tarda. Protecció Civil demana molta prudència i ha activat l'alerta del pla Ventcat per risc de fortes ventades a diversos punts de Catalunya que poden superar fins i tot els 70 km per hora.
Ibudol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Ramon Bertolí, bon dia.
Bon dia.
A quines comarques bufarà més el vent avui?
Doncs de nou, altre cop a les comarques de Tarragona, fins i tot en cops que poden superar puntualment els 100 km per hora, tant com va passar el cap de setmana, especialment entre el Tarragonès, costa del Baix Camp, també del Baix Ebre, un vent que es farà notar a tota la Vall de l'Ebre, el Pla de Lleida, el sud de Barcelona, especialment entre l'Anoia i la zona del Penedès, i també bufarà tramuntana més cap al tard en sectors d'alta muntanya del Pirineu i al nord de l'Empordà. Un vent, això sí, que a diferència del cap de setmana ha de bufar amb molta força, però a partir de la mitjanit començarà a fluixar fins a desaparèixer. Per tant, serà un episodi de vent més transitori. No durarà tant com el cap de setmana, que tant dissabte com diumenge va bufar de manera molt continuada, però com dèiem, avui molt pendents d'aquestes ventades, altre cop a la tarda, sobretot a les comarques de Tarragona, hi ha avisos del Servei Meteorològic de Catalunya en aquest sentit.
Tot plegat després d'un cap de setmana que està molt ventós a gran part del país, amb desenes d'incidències lleus, estem parlant del que ha passat a Port Aventura, caiguda d'arbres i branques. A Lleida, per exemple, el vent va causar el despreniment de la façana d'un edifici sense ferits, sortosament, i a Castelldefels va obligar a cancel·lar la rua de Carnestoltes. Aquest cap de setmana també hi ha hagut pluges, que això si Rabón no ha servit per omplir gens els embassaments. S'ha acabat la pluja o n'esperem més?
Mira, de pluja ben poca, només avui pot caure alguna gotellada en sectors de la cara nord del Pirineu, és molt poca cosa. També es veu un petit front entre dijous i divendres, una cua de front que pot portar algunes precipitacions entre Lleida i Tarragona, però serà molt poca cosa, perquè de fet sí que veiem que l'anticicló s'ha d'instal·lar a casa nostra. Això és el que fa, és una mala notícia, perquè fa que tinguem una situació de bloqueig, les borrasques transiten més o menys del Pirineu cap amunt. Per tant, d'episodis de pluja com els que necessitem no se n'esperen, i precisament l'anticicló farà que les temperatures pugin, començaran a pujar avui ja a les comarques de Tarragona, però a mitja setmana pujaran a tot arreu i tindrem ja alguns valors de 20 graus o fins i tot per sobre. Ambient atípicament primaveral, una mala notícia en aquest sentit, perquè la pluja que necessitem, doncs de moment no es veu que hagi d'arribar.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bevible en estic-pac per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicaments sense recepta, adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
8 i 25. Aquesta matinada s'ha jugat als Estats Units la Super Bowl i, com sempre, està més notícia el farcit que el gall. Del partit només dir-vos que els Kansas City Chiefs han guanyat 25-22 al San Francisco 49ers. Però l'atenció ha estat, com sempre, posada en el farcit, els concerts, els anuncis i els tràilers d'algunes de les pel·lícules més esperades dels pròxims mesos. Aquest any l'encarregat d'actuar en aquest show a la mitja part no aixecava gaire expectació. El raper Usher ha interpretat temes més coneguts com aquest, Yeah. En els 12 minuts del concert, Usher ha comprimit alguns dels seus grans èxits i ha tingut convidats que han aparegut per sorpresa a l'escenari com Lil Jon, Will.i.am o Alicia Keys. No l'he sortit gaire bé. Tot i això, aquesta matinada la protagonista no ha estat cap dels artistes que actuaven, sinó una cantant que s'ho mirava des de la grada. És Taylor Swift, la parella d'un dels jugadors dels Kansas City Chiefs, que en els últims dies ha centrat tota l'atenció per una sèrie de teories conspiranoiques de la dreta nord-americana. Ho ha seguit tot plegat el corresponsal de RAC als Estats Units, Martio.
Abans que el d'Usher, el nom que ha sonat més a la Super Bowl ha estat el de Taylor Swift. La cantant ha arribat directe del Japó, on dissabte hi feia un concert per veure la final on juga Travis Kelce, amb qui surt des de l'inici de la temporada. La relació ha revolucionat la Lliga i també ha desencadenat teories conspiranoiques de grups de l'extrema dreta que hi veuen un engany de la CIA i que fins i tot asseguraven que Swift podria demanar el vot per Joe Biden aprofitant el partit. Això, però, no ha passat i la cantant ha seguit el partit despreocupada des del balcó VIP amb amics i familiars. A la mitja part, Usher ha pujat a l'escenari per interpretar alguns dels seus grans èxits, com My Boo, que ha cantat amb Alicia Keys, i ha fet una coreografia amb patins que l'ha fet perdre l'equilibri en algun moment. La Super Bowl també és una gran oportunitat per les marques que volen promocionar els seus productes i que solen recórrer als famosos i la comèdia. És el cas de Ben Affleck, a qui no li ha fet por fer el ridícul intentant convèncer a Jennifer López, que també sap cantar, o al d'Arnold Schwarzenegger en l'anunci d'una asseguradora en què s'encalla amb l'anglès i necessita l'ajuda de Danny DeVito.
Aquests són només alguns dels famosos que han aparegut als anuncis de la Super Bowl, però no tots. Un dels més sorprenents és ni més ni menys que Leo Messi.
Maybe a different beer?
No, Miguel Ultra.
Okay, I'll be right back.
I can't wait a moment more.
That's Messi.
What do you mean, Leo? We go way back.
Dan the man.
Come on, he's not even trying out there.
Estic esperant fins al final, aviam si ell diu alguna cosa.
Mr. Messi.
Per no haver de parlar cap idioma que no sigui l'espanyol.
Michelob Ultra, superior light beer.
Ja està. Surt un moment al començament, però no diu res, que és aquesta cervesa que és un Michelob Ultra en què apareix jugant a futbol a la platja. Però el que ha reunit més estrelles és l'anunci d'Uber Eats, que ha fet retrobar Jennifer Aniston i David Schwimmer, que són la Rachel i el Rose de la sèrie Friends.
Jen! Hey!
Ah,
okay.
Can we not...
someone doodle on my face?
I'm so glad I remembered Uber Eats has office.
Els famosos obliden part de la seva vida i també hi sortien, per cert, entre d'altres, David i Victoria Beckham. A banda dels anuncis i les actuacions, la Super Bowl també és famosa pels tràilers de pel·lícules que s'estrenen aquesta nit. Hem pogut veure, per exemple, les primeres imatges d'una de les pel·lícules més esperades de l'univers Marvel, que es titula Deadpool y Lobezno.
Happy birthday to you!
El famós Deadpool, interpretat per Ryan Reynolds, passa a formar part de l'univers Marvel en aquest film, que s'estrenarà el 26 de juliol i que l'ajuntarà amb l'X-Men, que interpreta Hugh Jackman. I també hem vist per primer cop la nova adaptació de Wicked.
The best way to bring folks together is to give them a real
una versió del musical anyway. Basat en el Màgic 2 que protagonitza, entre d'altres, Ariana Grande. Ariana Grande, i que arribarà, però ens haurem d'esperar fins a finals d'any, el 27 de novembre. I encara una altra novetat, que arriba aquesta ben aviat, el nou tràiler de El planeta de los simios.
In their time, humans were capable of many great things.
Aquesta nova entrega es titula El reino del planeta de los simios i s'estrenarà el pròxim dia 10 de maig. També han tingut anuncis musicals. Beyoncé ha anunciat que publicaria noves cançons i, dit i fet, n'ha estrenat dues poca estona després. Aquesta es diu Texas Hold'em i aquesta altra es diu 16 Cariajos. Totes dues són avançaments de la segona part del disc, que es diu Renaissance, que estarà disponible el pròxim dia 29 de març. I clar, normalment, quan es passa amb la Super Bowl, avui la premsa hi llegim les crítiques sobre l'espectacle. Doncs bé, bones crítiques per l'espectacle d'Asher a la mitja part de la Super Bowl. Informa en Alfonso.
El USA Today afirma que l'espectacle de la mitja part d'Asher a la Super Bowl era la festa que tothom volia veure. El New York Times opina que Asher ha donat una lliçó d'espectacle íntim. La revista Variety destaca que ha ofert als espectadors exactament allò que s'esperava d'ell. Un frenesí ple de convidats, suor, ball i èxits incomptables. The Hollywood Reporter titula Asher i els seus amics aporten energia il·limitada a un espectacle brillant de la mitja part de la Super Bowl. Afegeix que el show ho tenia tot i, sobretot, molts encerts. L'única opinió negativa és la del portal Deadline, que creu que per molt ajustat que hagi estat el to i el ritme de l'actuació, l'espectacle d'Asher ha estat gairebé tan pla com la primera meitat del partit, i més encara si es compara amb les actuacions de Rihanna l'any passat o la dels rapers de fa dos anys.
Dos quarts tocats de nou del matí, els esports en Repsol. El Barça no aixeca cap i fins i tot ja el deixa en evidència el penúltim classificat a Montjuïc. Els de Xavi Hernández van empatar 3 gols contra el Granada i encara gràcies perquè podrien haver perdut perfectament. El Barça va llançar les escombraries, una oportunitat única gràcies a les derrotes del Girona al Santiago Bernabéu i de l'Atlètic de Madrid al camp del Sevilla. Va ser un nou partit desencisador del Barça que veu com el Real Madrid s'escapa a 10 punts i com l'Atlètic de Bilbao s'acosta pel darrere. Si els d'Ernesto Valverde guanyen avui l'Almeria, el Barça només tindrà 3 punts de coll sobre les posicions de Champions. No és cap notícia que el Barça no acaba ni d'arrencar ni res, però l'empat a 3 contra la Granada torna a posar l'equip davant del mirall. Recordem que la Granada és penúltim a 7 punts de la salvació. Fins ara només havia sumat un punt fora de casa, i precisament al camp del Cué de l'Almeria, i només havia marcat un gol a fora de casa en els últims 4 mesos. Ahir en va fer 3. I encara hi ha algunes dades més que expliquen el drama. El Barça és l'equip de les 5 grans lligues europees, de les 5 grans lligues, que més gols han encaixat aquest 2024. No dels grans, eh? Estem parlant de tots els equips de les 5 grans lligues, el més golejat entre pràcticament 100 equips. Després de 24 jornades n'han encaixat 33 gols. Això són 25 gols més que la temporada passada en aquestes alçades. Després de les 24 jornades primeres, només l'any passat n'havia rebut 8, és a dir, 4 vegades més. I per cert, l'equip troba a faltar Gavi. Ha deixat escapar 12 punts des que es va lesionar a finals del novembre. 12 punts sense Gavi, una dada que explica avui l'Albert Pedrol. Del partit d'ahir només se'n salva Lamine Yamal, d'entrada va ser ell qui va avançar el Barça al quart d'hora, Lewandowski va tenir el 2-0, no el va fer, i el Granada va empatar abans del descans. A la segona part va passar de tot, el Granada marca l'1-2, de l'1-2 es passa al 2-2 gairebé immediatament, obra de Lewandowski, després va arribar al 2-3 i finalment l'empat a 3 que va fer Lamine Yamal amb un golaç. El Barça ho va intentar fins al final, les coses com siguin, però va fer salat, massa tard. Marta Ramon.
Amb el talent i les genialitats de Lamine Yamal, de vegades no n'hi ha prou. L'adolescent de Mataró, que ahir va marcar un doblet i va tornar a exhibir-se, és ara mateix l'únic far d'un equip desnortat que, vivint un dia de la marmota permanent, contra el Granada va tornar a demostrar per què concedir al darrere els està condemnant a una agonia que es farà llarga. Malgrat l'empat a 3 inesperat i els 10 punts de distància amb el Madrid, Xavi encara no dona prou la Lliga per perduda.
El segon gol és tremendo. Jo crec que és una comunicació i pum, es pilota el pit i Ter Stegen i allà no ha passat res. I acaba en gol. Doncs bé, jo crec que és un resum de la temporada, no? Tu fas 3 gols avui a casa teva, el dia del Villarreal fas 3 gols, però clar, encaixes 5, avui 3, és molt difícil. L'objectiu és no tirar la tovallola, està clar. No donem la Lliga per perduda, ni molt menys.
La temporada passada el Barça va acabar amb 20 gols encaixats i ara en suma ja 33. Ter Stegen, que tornava a l'11 3 mesos després, no va tenir la seva millor nit malgrat salvar més d'un gol, especialment imprecís amb els peus.
Avui els diaris llencen definitivament la tovallola amb la Lliga del Barça, n'informa Albert Pedrol.
Santi Nolla, Mundo Deportivo, es creu que es poden posar tots els pal·liatius que es vulguin, però l'empat contra el Granada constata que el Barça no funciona i alhora es fa creus que un mig del camp amb Gundogan, Pedri i De Jong no sigui capaç de dominar un partit a casa a aquestes altures. El diari Sport titula Lamine Yamal maquilla el ridícul, mentre que Joan Baells coincideix amb el problema al mig del camp. Escriu que cap d'ells marca la diferència i sentencia que és humiliant que el Granada et marqui 3 gols. L'esportiu assegura que el Barça va mostrar una vulnerabilitat grotesca i que González afirma que l'equip és descoratjador i que ahir va oferir una imatge pèssima en la línia del seu futbol d'aquesta temporada. Joan Domènech, el periòdico, qualifica l'empat contra el Granada com el punt de la vergonya total i Carles Ruiz Pérez de La Vanguardia defineix el partit com una tragicomèdia. Escriu que l'equip de Xavi va ser feble i fràgil i afegeix que l'afició ja no sap si plorar de pena o riure de nervis. I el País, Ramon Besa, defineix Montjuïc com una casa de la caritat i diu que el problema del Barça no està a cap zona concreta del camp, sinó que és global. És un problema d'aquí.
Escolta'm ara el comentari que signa el periodista del diari AS i col·laborador del món RQ, Santi Jiménez.
De veritat, em cansa ja parlar de com el Barça segueix llançant a la Riera un cop i un altre partits que comença perdent o comença guanyant i després perd i després remunta, o altres que acaben empatant i després els acaba tirant a la brossa per actuacions random. Un dia és l'àrbitre, l'altre és el porter, tant serà el quin dels dos, perquè no hi ha diferència, o dels jambordines. El que em preocupa és que el soci hagi dimitit, que a Montjuïc, l'estadi més fake del món, es faci la onada quan es marca el primer gol al Granada i que quan el partit, la temporada, el projecte i l'escut estan en perill, el camp estigui en silenci i que s'emocioni més amb les ombres xineses a la mitja part que amb un equip que de la mà d'un criu tracta de remuntar un encontre ridícul. Probablement aquest exili a Montjuïc és el que salva a la porta també d'una protesta general, perquè el públic que va a l'estadi va veure el Barça com el que va veure taurons a l'aquari. Van a veure ombres xineses.
Gràcies, Santi. Precisament un altre Santi. Seguro la Miguel Rico i Joan Jopallàs en parlarem a la tertúlia esportiva. I avui sembla que està previst que Deco doni explicacions sobre unes declaracions polèmiques que han aparegut en un diari portuguès. Preguntat per quin perfil d'entrenador havia de substituir Xavi, el director esportiu del Barça hauria dit que cal mirar cap a un nou paradigma i trencar amb el model que ha caracteritzat el joc del Barça les últimes dècades. El mateix Deco ho ha desmentit a RAC1, però de totes maneres avui donarà més explicacions. Ahir a Xavi el va agafar contrapeu.
No és el que a mi em comunica. Ell creu molt en el model, creu molt en l'ADN Barça. Ell ha jugat aquí, a més. No és el que em comunica a mi. I, evidentment, no puc dir res més, no sé.
Doncs, diverses coses. Primer, el mitjà portuguès ha fet una aclaració. Vaja, de fet, el mitjà i el periodista. Diuen, textualment, estic traduint, la fase pronunciada per Deco, l'entrevista de la revista L'Ús, necessita aclariments. No és decisió ni voluntat de Deco de canviar de mètode ni de paradigma, però va ser Xavi qui va assenyalar aquest camí amb la seva sortida. La deficient explicació del text no implica la posició de Deco ni apunta a la seva voluntat. Que la nota s'entengui com pretén Deco i aquesta no és la seva postura. La mala interpretació de la frase és culpa de l'autor i no de les paraules del director esportiu del Barça, que està totalment d'acord amb el president en aquest tema, com va voler subratllar. Per la nostra part, diu l'edició d'aquest diari, només podem acceptar la mala redacció, demanant disculpes, òbviament, amb Deco, que no té res a veure amb això. Per tant, hi ha una nota aclaratòria del diari, de l'ús, i per tant, res a veure, si Deco es vol estalviar les explicacions avui, doncs ja li ha fet l'editor d'aquest diari, perquè queda clar que tot ha quedat amb un no res. Ahir a primera divisió, ahir també es van jugar Sevilla 1, Atlètic de Madrid 0, Mallorca 2, Rayo 1 i Getafe 3, Celta de Vigo 2. Per cert que s'ha lesionat Jude Bellingham al Real Madrid i també Álvaro Morata a l'Atlètic de Madrid. Bellingham s'estarà 3 setmanes de baix i per tant es perdrà l'anada dels vuitens de final de la Champions demà a les 9 al camp del Leipzig, i per la seva banda Álvaro Morata sembla que té un esquinç al genoll dret, tot i que avui li faran més proves. A Anglaterra, l'Arsenal va golejar 0-6 al West Ham i continua lluitant per la Premier, frec a frec amb el Manchester City i el Liverpool. De moment City i Arsenal tenen 2 punts menys que el Liverpool, tot i que el Manchester City depèn de si mateix per endur-se el títol, diguem-ho, perquè té un partit menys. I atenció amb aquesta notícia, que és terrible. Notícia tràgica al món de l'esport: ha mort als 24 anys el plusmarquista mundial de marató Kelvin Kiptum. L'atleta de Kènia i el seu entrenador van tenir un accident de cotxe i no se'n van sortir cap dels dos. Pel qui no estigueu familiaritzat amb l'atletisme, Kiptum estava cridat a ser el successor de Kipchoge, el millor maratonià de la història. De fet, fa 4 mesos li va pispar el rècord mundial amb una marca de 2 hores i 35 segons encara vigent. Més enllà d'això, Kiptum també era la gran esperança de l'atletisme per trencar d'una vegada per totes la barrera de les 2 hores a la marató. I en bàsquet, el Barça va guanyar de 10 punts al Baxi Manresa en el primer dels dos partits que els dos equips catalans jugaran en una setmana. El segon serà divendres a Màlaga als quarts de final de la Copa, i per la seva banda el Joventut de Badalona va endur-se en duel directe pels play-offs després de guanyar de 3 punts a la pista del Baskonia.
Hola, sóc el Marc Márquez, pilot de MotoGP. Justament ara surto d'entrenar, que ja toca tornar a casa. Però saps que ara podem fer tots aquests viatges diaris més sostenibles amb els nous combustibles 100% renovables de Repsol i sense haver de canviar de cotxe?
En el teu dia a dia, una cosa nova et mou amb els combustibles 100% renovables de Repsol, que ja pots fer servir per al teu cotxe. Troba'ls en més de 50 estacions de servei i al final de l'any a 600. Descobreix-los a combustiblesrenovables.repsol.com.
I a 19 minuts per les 9 del matí, d'aquí uns moments parlant d'aquelles imatges que segurament la majoria heu vist. Va començar a les xarxes, s'ha viralitzat tant que van a parar evidentment a les televisions i pràcticament ho ha vist tothom, que són aquell sotacarro, aquell individu, aquell malparit agredint a clatellades a una desena de dones a l'estació del metro del Camp de l'Arpa de Barcelona. Ara en parlem.
Hi ha persones a punt de caure en el pou del suïcidi. No volen un "no t'ho prenguis així", no necessiten lliçons. Necessiten ajuda dels amics, de la família i dels professionals. Escolta'ls i truca al 061. Que no entrin en la foscor del suïcidi. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
A Peugeot estem a punt per ajudar-te a portar el més important, el teu negoci. Per això, en els dies Peugeot Professional podràs gaudir de condicions especials en tota la gamma. Aprofita de l'1 al 14 de febrer per donar energia al teu negoci. Inscriu-t'hi ara a Peugeot.es. Peugeot.
Hola, sóc el Marc Márquez, pilot de MotoGP. Justament ara surto d'entrenar, que ja toca tornar a casa. Però saps que ara podem fer tots aquests viatges diaris més sostenibles amb els nous combustibles 100% renovables de Repsol i sense haver de canviar de cotxe?
En el teu dia a dia, una cosa nova et mou amb els combustibles 100% renovables de Repsol, que ja pots fer servir per al teu cotxe. Troba'ls en més de 50 estacions de servei i al final de l'any a 600. Descobreix-los a combustiblesrenovables.repsol.com.
El Martí és un propietari que es vol vendre el pis per 250.000 euros. La Sara es vol comprar un pis com el del Martí. A la Sara i al Martí els creuarà el destí? No! Els creuarà HouseFi Connect, la tecnologia de HouseFi que troba el comprador ideal 3 vegades més ràpid. Informa-te'n a housefi.com. Sí, HouseFi.
T'apuntes a compartir Uni amb 106 nacionalitats i a triar entre més de 400 convenis amb altres universitats? A UIC Barcelona viuràs una experiència internacional sense límits. Apunta-t'hi ara a uic.cat i reserva la teva plaça. UIC Barcelona. Driving values forward.
Baltasar Neumann i Thomas Hengelbrock arriben a Barcelona.
El 13 i 14 de febrer presenten dos cims del romanticisme al Palau de la Música Catalana. Un rèquiem alemany de Brahms i la sinfonia L'Obgesang de Mendelssohn.
Dos dies consecutius per gaudir de la millor música en un entorn únic. Entrades a palaumusica.cat.
Soc en Quim Masferrer i com tu vull que els meus pares puguin continuar vivint amb la màxima autonomia i comoditat a casa. Jo confio en Cuideo, la solució d'atenció a domicili de qualitat.
I si el cotxe del futur ja fos aquí? A Spoticar, líder europeu en vehicles d'ocasió, us oferim cotxes fins a 3 anys de garantia. Visita el teu concessionari i gaudeix de disponibilitat immediata reservant el teu cotxe a Spoticar.es. I ara, fins a final de mes, a Spoticar descobreix condicions excepcionals de finançament amb Stellantis Financial Services. Consulta condicions a Spoticar.es.
Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Aprofita que aquest febrer té 29 dies per gaudir dels Fiat Pro Days i redescobreix la nova gamma Fiat Professional completament renovada, amb més tecnologia, seguretat i unes ofertes úniques. Visita el concessionari que tinguis més a prop i descobreix la nova generació Pro en dièsel, gasolina i elèctric. Fiat Professional. Professionals com tu.
3:49. Aquestes últimes hores segurament heu vist les imatges d'un individu agredint a clatellots a una desena de dones al metro de Barcelona. Els fets van passar divendres a l'estació del Camp de l'Arpa, a la línia blava, línia 5, i el vídeo de les càmeres de seguretat s'ha viralitzat les últimes hores. Doncs bé, l'agressor que surt a les imatges ja és a la presó. Un jutge l'ha enviat a la garjola sense fiança després de prendre-li declaració ahir a la tarda. Els Mossos l'havien detingut dissabte i ara investiga si se'l pot acusar d'un delicte d'odi, perquè el vídeo demostra que només agredia les dones que es trobava. De fet, a una de les víctimes li clava una plantofada tan forta que tots dos, víctima i agressor, cauen a terra. Després de la denúncia d'aquesta noia, que ha patit lesions importants, el jutjat d'instrucció número 32 de Barcelona ha obert una causa per delicte de lesions i tracte degradant. L'home, de 30 anys, arrossega 5 antecedents i ara els Mossos demanen a la resta de víctimes que també el denunciïn. Andalusia continua la commoció per la mort de dos guàrdies civils la nit de divendres a Barbate, a Cádiz. Avui han de passar mans del jutge les 8 persones detingudes per haver embestit amb una narcollanxa l'embarcació on viatjaven els agents. La principal hipòtesi de la Guàrdia Civil és que es podria tractar d'una venjança dels narcos per la mort fa algunes setmanes del pilot d'una narcollanxa que era amic del que ara ha matat els agents. Es diu Kiko i té el sobrenom de El Cabra, perquè és conegut precisament per conduir les embarcacions de manera temerària. O sigui, imagina't el pinta. Es diu El Cabra. Té 46 anys i en fa almenys 15 que es dedica a conduir llanxes per entrar a droga a Espanya procedent del Marroc. 15 anys! El Cabra i Marcos, l'home que va morir fa setmanes després de xocar contra una patrulla de la Guàrdia Civil, sempre estaven junts. Per això la policia sospita que l'acció de divendres estava planificada amb quins objectius? Doncs la de matar els agents i venjar-se. Ahir es van instal·lar dues capelles ardents per acomiadar els agents morts, una a Cádiz i l'altra a Pamplona, d'on eren ells. A la catedral de la capital navarresa, els veïns van esbroncar el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que es va acostar a la vídua per entregar-li una medalla per homenatjar la gent mort i es va trobar que la dona la rebutjava. El Partit Popular ha aprofitat aquest cas per carregar contra Grande Marlaska i tornar a demanar que plegui. Avui Alberto Núñez Feijóo viatjarà fins a Cádiz per conèixer de primera mà què va passar. Ahir, des de Lugo, el líder popular va carregar contra Pedro Sánchez per haver preferit anar a un festival de cine, referint-se als Premis Goya, abans que a Barbate.
Todos han reconocido que esas fuerzas y cuerpos de seguridad, la Guardia Civil, no tenía medios. Y tanto Sánchez como Marlaska no les importa. No les importa, unos les desprecian y no se reúnen con ellos y otros se dedican a ir a festivales de cine en la misma noche del luto de esos guardias civiles.
Tot plegat ja s'ha convertit en una arma política i això que encara hi ha dos agents ferits per l'atropellament recuperant-se a l'hospital. I atenció a aquesta notícia que ha avançat aquest matí la cadena SER. Ha tingut accés a les actes que la Policia Municipal de Madrid va elaborar durant la pandèmia del coronavirus sobre l'estat d'algunes residències de gent gran a la Comunitat de Madrid. Són més de 200 informes escrits després de les inspeccions que els agents van fer en aquests centres per comprovar en quin estat es trobaven els usuaris. I les conclusions són demolidores. Les actes asseguren que no recollien els cadàvers i denuncia l'esgotament físic i mental dels treballadors per la falta de suport institucional del govern de Madrid. Els agents també van detectar persones grans amb trastorns cognitius deambulant sense control per algunes residències, tot sense cap mena d'atenció mèdica. De fet, la Policia Municipal de Madrid va constatar als seus informes que les residències no disposaven de cap mena d'ajuda del govern d'Isabel Díaz Ayuso. Les actes són tan crítiques que, segons la SER, l'executiu de Madrid ha fet tot el que ha pogut perquè no veiessin la llum. El Consell de Transparència havia determinat que s'havien d'entregar a un ciutadà anònim que les havia reclamat, però el govern de Díaz Ayuso havia recorregut aquesta decisió als tribunals per evitar que aquests informes sobre les seves residències es fessin públics, com ha passat aquest matí a la cadena SER. La pagesia es prepara per a una nova setmana de mobilitzacions després que l'anterior deixessin una imatge històrica amb l'entrada dels tractors pels carrers de Barcelona. Ara volen fer un pas més. Avui ja hi ha previstes algunes mobilitzacions a les Terres de Lleida, però el plat fort serà demà, quan bloquejaran alguns dels punts neuràlgics del país. Unió de Pagesos ha convocat una mobilització per col·lapsar la Jonquera, Mercabarna i el Port de Tarragona. I, de fet, el sindicat ja obria la porta ahir al Via Lliure de RAC1 allargar el bloqueig més d'un dia. La de demà serà la primera acció de Unió de Pagesos perquè la setmana passada les mobilitzacions les promovia la plataforma 6F. L'objectiu de les accions d'aquesta setmana és continuar reivindicant millores pel sector. Per això aquest cop apunten cap als grans centres de distribució del país. Informa Judit Vila.
Unió de Pagesos ha escollit tres punts estratègics per fer aquestes marxes lentes. El primer és Mercabarna, amb una primera concentració un quart de nou del matí al Baix Llobregat, a la cooperativa Sant Boi, i una segona tres quarts de nou a la B250 del Prat. Pel que fa a la tractorada de Tarragona, hi haurà tres punts a dos quarts de nou a Valls, al passeig del president Tarradellas, a les 9 davant del Reus Deportiu, i mitja hora més tard al Morell, al carrer Pompeu Fabra. I per anar fins a la Jonquera, els tractors es trobaran a les 10 a Santa Llogaia d'Alt Àlgama i també a Urriols, a l'Alt Empordà. Les marxes sortiran des d'aquests diferents punts amb l'objectiu d'amenaçar el funcionament habitual d'aquestes infraestructures que són clau per al transport de mercaderies del territori.
Això, avui, de fet, avui hi haurà unes mobilitzacions i algunes accions a Ponent. Els pagesos de Lleida han escollit diversos punts del territori per fer talls a les carreteres, concretament des de les 8 del matí i fins a les 8 del vespre faran talls al Carràs i al Macelles. Des de les 9 fins a les 9, a la Portella, i des de 3 quarts de 5 de la tarda fins a les 8 del vespre, marxa lenta a la C-53. Per la seva banda, la plataforma 6F va tancar ahir una setmana històrica de mobilitzacions amb marxes lentes en diverses altres carreteres. La més important va ser la de la C-16 entre Berga i Guardiola de Berguedà, en plena operació tornada del cap de setmana. S'hi van concentrar una trentena de tractors amb l'objectiu de deixar clar que la pagesia no baixa la guàrdia i per insistir que calen accions de l'administració, més enllà de les bones intencions. Ho va seguir el corresponsal de RAC1 al Berguedà, Marc Anturri.
La marxa lenta va tenir un format circular. Els pagesos van sortir de Berga a bon ritme pels vols de 5:45 de la tarda i van arribar a Guardiola passades les 7. Un cop allà es van reagrupar, van sumar més efectius amb tractors de la zona que els esperaven i van començar l'operació més important del dia, la baixada fins a Berga per una carretera que, amb o sense tractors, cada diumenge necessita pocs arguments per cada col·lapsada. Eduard Lladó, portaveu dels manifestats, va deixar clar abans de la concentració que l'objectiu no és tocar el barabiu dels conductors, sinó fer palès que el malestar de la pagesia continua i que calen accions per calmar els ànims.
Perquè vegin que seguim actius, és una marxa lenta que no seran talls, no volem crear malestar a ningú, és simplement doncs saber estar presents i que no s'encantin i volem els nostres fruits.
Segons dades del Servei Català de Trànsit, la tractorada va provocar uns 6 quilòmetres de cues en sentit nord i més de 15 de baixada.
Més enllà de la C-16, també hi va haver marxes lentes en d'altres punts. A Solsona, amb una trentena de tractors que van causar fins a 24 quilòmetres de cua a la C-55 entre Sant Joan de Vilatorrada i Cardona. I a l'Urgell, una altra protesta va provocar 7 quilòmetres a la C-53, al tram entre Anglesola i Tornabous. Javier Milei i el papa Francesc enterren la destral de guerra i segellen la pau amb una abraçada al Vaticà. Aquest era el moment. El president, els dos argentins es van veure ahir per primera vegada cara a cara després del triomf de Milei a l'Argentina. Això tot i que abans d'arribar a la Casa Rosada, el líder ultradretà li havia dedicat tota mena d'insults al papa.
Originalmente, la envidia era un pecado capital. Habría que informarle al imbécil ese que está en Roma.
¿sí? Que defiende la justicia social, que sepa que es un robo y que eso va contra los mandamientos, que la envidia, que es la base de la envidia de la justicia social, sí, digamos, es un pecado capital.
Espera, això res, perquè fins i tot va acusar Milei al papa francès de ser un deixeble del dimoni a la Terra.
El papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la Tierra, ocupando el trono de la casa de Dios. ¿Vos sabías que el papa impulsa el comunismo con todos los desastres que causó? Y eso va contra las propias sagradas escrituras.
Jesús. Doncs bé, tot i aquestes paraules, els dos argentins, ahir, com si res, mireu la portada avui de La Vanguardia i ho veureu, i van mostrar que no hi ha mala relació entre ells. Està previst que es tornin a veure, de fet, avui, el propi Vaticà. I al Regne Unit, Carles III ha fet la seva primera aparició pública des que li van diagnosticar un càncer. El monarca britànic va assistir ahir a l'església de Santa Maria Magdalena, a la finca de Sandringham, a l'est del país, juntament amb la reina Camila. El rei també ha fet un comunicat agraint les mostres de suport rebudes a l'escrit que va compartir la Casa Reial Britànica. El rei Carles III també agraïa la tasca de les organitzacions que donen suports als malalts de càncer i a les seves famílies. I al Pròxim Orient, Israel assegura que ha aconseguit alliberar dos hostatges que estaven a mans de Hamas a la ciutat de Rafah, al sud de la Franja de Gaza. Així ho han assegurat des dels serveis d'intel·ligència israelians aquesta matinada. Tot plegat en una ofensiva que ja ha deixat més de 100 palestins morts a Rafah. L'exèrcit ha llançat desenes d'atacs aeris contra habitatges i mesquites de la ciutat. Els especialistes adverteixen que TikTok i Instagram són un niu de consells perillosos sobre maquillatge. És el que explica una dermatòloga en una entrevista avui al periòdico. Assegura que des de la pandèmia del coronavirus les xarxes socials s'han convertit en un aparador on les influencers ofereixen consells sobre l'ús de cremes o dietes per millorar la pell i que no tenen cap evidència científica. Això provoca un abús dels productes cosmètics i pot derivar en una falta d'acceptació. Alhora, encara que no sempre està relacionat amb malalties, també pot ocasionar trastorns mentals com la dismorfofòbia. Parlant de xarxes i joves, gairebé la meitat de les persones entre 18 i 35 anys aprenen a cuinar per internet. Segons un estudi de l'Observatori Nestlé, segueixen sobretot les publicacions que comparteixen influencers i nutricionistes als seus perfils d'Instagram i TikTok. A més, cada cop utilitzen menys el microones i cuinen més amb la fregidora d'aire, que s'ha convertit en un estri imprescindible entre el 40% dels joves, informa Víctor Cullell.
Segons aquest estudi, la majoria dels joves aprenen a fer un ou ferrat mirant les xarxes socials. L'informe també conclou que, amb aplicacions com TikTok, tenen informació suficient per portar una dieta saludable i el fet de menjar sa els obliga a cuinar més, ho explica la responsable de nutrició en Nestlé Espanya, Laura González.
Sabem que els joves avui en dia estan molt informats. De fet, el 30% dels joves declara saber com cuidar-se, saber com seguir aquests hàbits nutricionals o aquests hàbits saludables. Un 36% intenta informar-se més i intenta adquirir més informació a través de les xarxes socials de nutricionistes.
L'estudi també apunta, això sí, que encara hi ha joves que reconeixen que també preparen receptes dels seus pares o dels seus avis.
3 minuts i les 9, el Ministeri de Joventut ha hagut de demanar disculpes i esborrar una campanya de les seves xarxes perquè estava creada amb intel·ligència artificial. Les imatges es van publicar coincidint amb el Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència i apareixien princeses de Disney com la Blancaneus, la Sireneta o la Bella fent tasques relacionades amb la ciència. Els usuaris de Twitter van sortir en toromba a queixar-se perquè les fotos s'havien fet amb intel·ligència artificial i no amb dissenyadors. Parlant d'intel·ligència artificial, és cridanera molt la dada que avui publica el Financial Times. Durant el primer mes i mig d'aquest 2024, les multinacionals tecnològiques han acomiadat ja 34.000 persones per culpa de la intel·ligència artificial. Grans companyies com Microsoft, eBay o PayPal han substituït un bon grapat dels seus treballadors per aquesta tecnologia o els han fet fora per retallar despeses i poder invertir-hi. 34.000 acomiadats en menys d'un any i d'un mes i mig. D'un mes i mig, es diu aviat. A casa nostra, a Sant Adrià del Besòs, tindrà dos nous hotels de luxe. El País explica que el que obrirà abans, en les pròximes setmanes, es diu Tembo, i és propietat d'un grup suís, de Suïssa. Té 17 plantes i 280 habitacions d'entre 30 i 125 metres quadrats. L'altre hotel s'està construint al Port del Fòrum i tindrà 470 habitacions, totes elles amb vistes al mar. L'obertura dels dos establiments multiplicarà per 12 l'oferta a Sant Adrià del Besòs a la zona del Fòrum i ha de servir com a revulsiu per l'activitat econòmica de la zona. Dos minuts i les 9 del matí, continuem els apunts aquí al món a RAC1. Ha mort als 91 anys d'edat Gabriel Ferrater, el fundador de la Universitat Oberta de Catalunya, pioner a l'hora de crear una universitat online quan internet encara no s'havia popularitzat. Gabriel Ferrater va ser rector de la UOC des del 1995 fins l'any 2005. El 94 va posar en marxa la universitat a distància per encàrrec del govern Pujol i va acceptar el repte amb la condició que li fes confiança i el deixés fer una universitat diferent. A més, també va ser rector de la Universitat Politècnica de Catalunya, director general d'universitats i president de Caixa Tarragona. Gabriel Ferrater va néixer a Reus i era enginyer industrial, però la vida professional i la investigació el va dur a dedicar-se a la informàtica i a la robòtica. Si podeu, val molt, 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 molt la pena recuperar l'entrevista que ahir va fer el Xavi Bundó al Via Lliure de RAC1, el filòsof, teòleg i professor de la Universitat Ramon Llull, Francesc Torralba. El professor va parlar per primer cop de la mort del seu fill, l'Oriol, de 25 anys, que va caure ara fa 6 mesos durant una excursió que van fer plegats als Picos d'Europa. Torralba assegura que sempre tindrà present aquell dia 14 d'agost i explica que hi ha espais i objectes que sempre li recordaran a son fill. Diu que ha aconseguit parlar del tema, però que no ha pogut tornar al lloc de l'accident.
I si torno especialment al lloc on es va produir la caiguda i on es va produir, doncs, la...